Teatre radiofònic amb amants del teatre i Cugat Mèdia. Cada dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i quan vulguis a www.cugat.cat. Avui escoltarem a Santiago Rusiñol. Santiago Rusiñol i Prats neix a Barcelona el 25 de febrer de 1861 i mor a Madrid el 13 de juny de 1931. Pintor, escriptor, periodista i dramaturg català, fou un artista polifacètic i un dels líders del modernisme català. Els monòlegs són l'entrada d'en Rusiñol al medi teatral i s'insereix de ple en la seva obra literària des del primer moment. Vist des de la classificació dels gèneres literaris, el monòleg és el punt intermedi entre la narració i el text teatral i, en el cas de Rusiñol, entre una prosa amb tocs de prosa poètica i el text per ser interpretat des de dalt d'un escenari. Era, en definitiva, la tipologia d'escriptura dient per a un Rusiñol que fins aleshores havia assolit el reconeixement del públic com a prosista gràcies a les cròniques publicades a La Vanguardia. El monòleg interior, l'escriptura autobiogràfica, el deix melancoliós combinat amb la ironia caracteritzen el to general dels monòlegs rusiñolians. Els monòlegs d'en Rusiñol formen part de la vida quotidiana. Avui sentirem dos. El bon caçador es dedica a l'activitat cinegètica per distreure's dels mals de jugar a la borsa i l'únic que mata és el temps, mentre s'entreté amb el gos. Narradora, Paquita Puig. Caçador, Joan Berlanga. L'altre conte que sentirem es diu El prestidigitador, que no encerta ni una i acaba confessant que l'únic que veu són les quatre boques dels seus fills sempre obertes com orenetes de niu. Narradora, Rosa Sicard. Prestidigitador, Pep Miramont. En tots dos contes, la gravació i la postproducció amb Josep Maria Casageica i Joel Sala. Producció, Carme Ballesteros i Jèssica Sotodossos. Arranjament i direcció, Teresa Canes.
L'escena representa un camp de verdures i fruiters. El bon caçador és un home de certa edat, armat de cap a peus, amb escopeta, ganivet i altres estris de fer mal. Porta sarró, ulleres, bota, polaines, sabates de goma sobre sabates rosses, cartutxera, guants verds i de tot, menys caps de caça. En una paraula, és un home d'aquells de l'aparador de Can Vives.
Xalín! Xalín, vine aquí! Xalín!
Se senten grans xiulets a la dreta de l'escenari cridant Xalín! Un gos. Surt el caçador vine corrent, aquí. Amb l'escopeta a les mans,
Xalín!
El qual, veient el públic, diu...
Perdonin, no hauran vist passar un gos primet, jove, pelut i simpàtic? No? Batua la bestiola.
El caçador se'n va corrent i desapareix per l'esquerra.
Xalín! Xalín! Xalín!
El caçador torna a entrar.
No el veig en balcó ni en finestra. Ca, si m'hi enfondés, me faria perdre l'esma. Fumeni i esperem que perdi el rastre. El meu gos és així. Mentre rastreja un cap de caça o de viram, sigui conill, sigui lloro, té un neguit com si portés unes mostasses.
El caçador manipula l'escopeta i se la posa al coll.
Ja està descarregada, no tingui por. Jo no carrego fins al moment de tirar. El Xalín, que és el fulano que busco, és cadell, anem a dir. És a dir, cadell no és tan cadell com això. M'ha posat el dentat fa molt de temps i ja fora hora que posés coneixement. Jo, a la seva edat, perdonant les comparances, ja tenia poc o molt reflexió. És veritat que a mi em feien anar dret i jo, el Xalín, l'he mimat. Ve-li aquí. Ja veuran i considerin que me l'he vist de petit. I ara perquè té el brom, ara perquè posa el queixal del seny, però només que el queixal, i ara perquè fa el creixent i trenca la pubertat, sempre a casa ha fet el que ha volgut. I n'ha fetes. La dona un dia em va dir: Josep, si no treus aquesta bèstia jove, en el bufet queda pissa per poc temps. Ja es calmarà. Tots l'hem feta, la joventut. I què s'havia de calmar? Ha fet més desfiles a casa que no porta el ninot de Can Clausolles.
Can Clausolles, casa modernista de la Garriga, que hi ha moltes desfiles per anar a veure-la.
Un dia s'embolica amb una vànova de ganxet que hi havia 10 anys de mans de dona, i enredat de peus, com si fos dintre una trema, va rodolar per tot el pis, amb uns crits i uns udols que feia que els veïns se creien que teníem foc a casa. Que es figuren? Sempre estem amb aquest ball. Tot el dia el veurien amb les dents plenes de feltre. Sí, senyors, considerin que un vespre que es va dedicar a arrossegar el bagul de la minyona, es van passar una mitja sencera. I què es pensen el que vam suar per treure-li? Tant que vam tenir d'escórrer-li per dintre i estirar el fil per la boca, i capdallant, capdallant, en van sortir 2 troques. Ja se sap, pantorrilles de minyona. A la tal minyona, mirin si la té olorada, que una tarda que no tornava, va sortir amb el nas a terra, el gos, s'entén, i la va trobar al sarau del carrer de la Canuda. Res, ens ha sortit aixelebrat. Però ell té bon fondo, i és amable, i per qualsevol paraula sembla que li pugin els colors al mig del morro. Però això no basta. Un gos ha d'ésser més persona. Jo aguantava, però pensava, així no podem viure. Però quan no va morir el dia de l'estrena del bossal, vaig comprendre que teníem cadell per la vida. Encara no es va sentir l'olfato encongit en aquella pajarera. Ah, fills meus, arrenca a córrer pel pis i cops de cap als vidres, que allò va ésser el ball de Sant Víctor. Aquí cauen els setrills, allà s'esmicola un florero preciós de petxines, aquí caic allí m'aixeco i cops de morro al piano. En fi, que a casa hi va haver un trastorn tan gran que la dona m'agafà un singlot crònic. Creguin-me a mi, no vulguin cadells a casa. I doncs, per què n'hi té, em diran. Bé, ni tinc perquè vaig jugar a la bolsa. Sí, senyors, ni tinc no precisament per haver jugat, sinó perquè vaig ser tan animal de perdre. Ja veuran. Un servidor, encara que em vegin tan armat, sóc un home de sa casa. Jo havia dut una videta endreçada, matinejava i me n'anava al treball obligatori. Venia panses a l'engròs i fideus a la menuda, és a dir, que tenia un establiment que en deien el colmado del Tigre Real de Bengala. Quan un dia, ai que tinc, res, em vaig entregar la bolsa. Així m'hi hagués girat un turmell, ves que els dic. De la primera estirada amb males accions, m'arrenca un 4.000 duros. No hi fa res, dic. Reprenc un altre paper a la baixa i el pillo se m'eleva com la bomba, fins que el vaig perdre de vista. De resultes, em van descanviar una finca. M'apuntar-lo de nou. Entrem a les catalanes. D'allí passem de dret a les Frances. I un cop a l'estranger vaig dir: prou, Josep, ja tens més de 30 anys per fer vida de jugador. I em vaig plantar. Sí, senyores, em vaig plantar. Però això sí, vaig quedar molt quebrantat de salut. A més, despatllat de la caixa.
El caçador es toca el seu pit.
Me va quedar aquí dintre de la meva un rum-rum com uns catúfols que embombaven no sé quins nervis que devem tenir per dintre, i tot el dia havia d'anar amb la mà al pit com si em fessin un retrat. El cap també se'm va ressentir. Semblava que em des voltes com les oques. Cap metge em va entendre el mal. Els uns em feien prendre aigües d'aquelles de les que es duen la medicina, com aquell peix que es porta l'oli. Altres, vins de carns i carns de substància encongida. Alguns em volien curar a l'engròs, com el mòdul de vendre panses. Altres a la menuda, per medi de globulillos. I fins em volien hipnotitzar, és a dir, adormir-se el mal per dintre. No, vaig dir, que dormi fora de casa. Però, a l'últim, un nebot meu, aficionat a fer cures, em va dir: vostè el que té és por. Amb això compris un gos. Què vols dir? Compris un perdiguer. Faci exercicis corporals i distreguis anant a la caça de tot animal de ploma. Però si no s'hi tira. Aprenguin. Comenci per bèsties grosses i vagi baixant i afinant-se. Mira que em faré mal amb l'arma. Porti-la descarregada i carregui-la així que surti la fera. Però com que seré, pobre de mi, si sóc curt de vista de naixença? No tiri fins que li resseguin les pantorrilles. En fi, convé distreure'm. Doncs vinga, gos, i armes de fer mortaldat. I d'això em ve aquell cadell. En quant a distreure'm, vaig començar l'endemà. Compro un trajo que no hi falta cap peça ni cap trencilla. Surto al camp a fer desgràcies i ja fa 6 mesos que em faig. Però és un dis-lo a vostès. Per ara no he fet cap mort de la classe dels silvestres. No tiro si no veig la bèstia ben aturada. M'hi encaro. M'hi poso a l'ala. Li examino el tarannà i observo si és bèstia de galliner. Perquè amb això de l'aviram me n'he endut molts desenganys. Mirin, una vegada vaig malmetre de la cuixa un gall d'indi, però va ésser sense voler. «Què fa?» em va dir un pagès. «No em destorbi, que em distrec. Distreguis gratant-se el nas, que no veu que tira la gent de bé. Bé, quant val aquest subjecte? 4 duros. Viva! Però no veieu que és cama trencat? Arregli-la amb el mànec de les ulleres, mata aviram!» En fi, que em va costar com si fos farcit i tot. La de casa li va posar la poma camosa, 4 olives i aquells quants cascabellitos, i ens el varen menjar fora de temps, com si fóssim a Nadal. Des de llavors, que no tiro que no vegi amb qui tracto. Respecto la vida de cogullada per amunt, i amb tot això tinc raons a cada marge. «Ep, senyor del gos!» em crida un menestral mentre em distreia. «Que m'aixafa la collita!» «On és que no la veig? A sota terra?» «Bomba! I què hi fa aquí colgada?» «Espera que s'hi passegin ganduls com vostè!» «Calleu!» li vaig dir. «Pilatos, que vaig armat i faria una desgràcia!» «I què ha de fer Sant Cristià?» «Si s'enclouria els dits amb el gatillo!» «Que no veu que prendrà mal amb aquesta requincalla?» «Vagi, vagi a la vinya del costat a menjar algun picapoll i deixi els llegums pels postres!» «Si l'arribo a dur carregada...» «Ah, lo que és aquell no se m'escapa!» «Me'l penjo al sarró lligat per les 4 cames!» Potser a l'últim me l'haguera vist guarnit. Però mirin que és prou. Des del dia del gall d'indi no he pogut portar més que pollastre rostit i encara mort per la dona. Jo sí que en el sarró hi podria posar vedado. L'únic que mato és el temps. Per tal motiu m'han tret el mot de el bon caçador. Perquè per això de matar se n'ha de venir de mena. Jo, creguin-me, vinc de l'hort, vinc d'allà on vulguin. Però de matar no en vinc. No, senyores, no hi puc fer més. He nascut home de bé. De vegades ja m'ho dic sota d'un pi. Què has fet, Josep? Per què has de veure't embardissat com un merlot de terreno de secà, esbravant amb el bestiar innocent? Quin dret tens de donar sustos i encarar l'arma a les bestioles prudentes que pasturen? Retira't, Espatlla Nius, Ricaredo, Carlo Malo, què en saben elles del tinglado de la bolsa? Ah, la bolsa, aquell cubell, els capritxos d'aquell paper que tants mals papers van fer. Això és el que m'ha ficat dintre d'aquest vestit i m'ha fet dur gossos a casa. Abans de veure si trobo el que la sort m'ha destinat, haig de donar-los-hi un consell. Creguin-me a mi, no estiguin per jocs de bolsa si no volen tenir cadells, i no tinguin cadells si no volen tenir mals jocs.
En aquell moment passa el gos i el caçador marxa corrent al seu darrere. Desapareix.
Xelín! Xelín! Vine aquí! Xelín!
El prestidigitador és un home d'uns 50 anys. Va de frac, un frac de lloguer, ample i encongit alhora. Es presenta davant del públic darrere d'una tauleta nicromàntica, plena d'eines de fer jocs de mans, i avança cap al públic i diu:
Senyores, cavallers i autoritats, al presentar-me en cos present, frente a frente de tan respectable públic, amb gran recato tinc de dir-los que fins ara els col·legues del meu art que havien fet jocs de mans davant del sempre respectable públic feien jocs de mans amb trampes. Jo, senyores, senyors i autoritats, no en gasto de trampa. Jo ni això gasto. Si per cas, la trampa surt sola. És trampa espontània, natural, trampa lliure, trampa providència, trampa miracle, trampa que es presenta sola i que jo no puc aturar-la sense aturar el destí. Jo, senyores, deixant a part el destorb de la modèstia, he treballat la nigromància de mans davant de dos emperadors, un de viu i un altre de destronat, de sis presidents de república amb trono, d'un sultà amb el seu rotllo natural d'odalisques numeràries, davant de la vella Otero, d'en Mazzatini, d'en Víctor Hugo, oh, que el cel sia, i mai he tingut una queixa. No m'han dut pres, no m'han tirat llegums ofensives, ni m'han xiulat les orelles. I això, que he fet jocs de mans capaces de sorprendre i exaltar a les mateixes classes passives. De cintes de la boca, me n'he tret a peces senceres. D'això d'estar-me en un túmbol fent el mort sent viu, m'hi he passat mesos i sense enyorar la família. Del rengló d'hipnotitzar he deixat adormits a subjectes que havien perdut la son per tota l'eternitat. De vegades, fins al respectable públic se m'adormia els dits. De vegades, no els podia despertar. De vegades, fins i tot jo mateix m'adormia, no per son, sinó per descuit. I és que en comptes de mirar els altres, me mirava jo mateix. I en el lloc que em mirava, allí em clavava la son i em quedava un formigó en aquella part adormida. N'hi ha molts que fan dormir per medi de la conversa, no és veritat? Doncs jo mirant, el meu fluïdo són els ulls, els tinc de lleona. Jo agafo pels dits a la persona, li clavo la vista a la nina de la dreta i a la nina de l'esquerra, si la persona no és bòrnia, i zas, li endevino el que pensa. N'hi ha que no pensen, doncs també els ho endevino. Vostè no pensa, els dic, endevinat. Vostè no vol anar a un presidi, justa. Vostè estima la moneda, també. Vostè sent més desitjos mundanals per la dona del veí que aperitius per la pròpia, domino. Ni un mal pensament se m'escapa de la persona adormida. N'hi ha que en plena catalèpsia els clavo una espina a la llengua i ells, res, no se senten de res. Ells criden, és clar que criden, i es baloten. Fins hi ha hagut subjectes hipnòtics que m'han mossegat les cames, però ells només senten una cosa. I saben què és? Senten no poder fugir dels lligams que els poso, de l'estat natural hipnòtic, de l'enrampament insensible. He fet veritables miracles. He fet enraonar un picador. He fet tenir modus a un policia secreta. He fet despejar una miloca. He fet l'avinença del capital i el treball. He fet recobrar la vista a tot un vista de duanes. I tot això, cavallers, per la son. La son sense son, per la virtut de les cartes i per la gran nigromància, com van a veure amb els exemples.
El prestidigitador baixa el públic remenant les cartes i en dona tria una a una dona del públic.
Sí, una carta. La que vulgui. Trio un rei, si és monàrquica. Si és republicana, una reina. I si no és res, triï les d'oro. Triï sense por. Ja ha triat? Doncs bueno. Aquesta mateixa carta, per medi de l'atracció violenta, passarà dintre d'aquesta capsa que tinc suggestionada. Quina carta ha pensat?
La senyora diu, el 8 de cors. El prestidigitador assenyala la capseta. Entreu una carta i diu...
És aquesta.
Assenyala la carta, però en surt una altra de diferent. Ell, veient que no és la mateixa, diu...
Ja veuen que queda què? Les coses no es poden afinar tant. Que l'home... Ai... L'home, el mateix que la dona, és una mica infal·lible. No es cansi i pensi en una altra.
El prestidigitador torna a fer el mateix joc. La dona tria una carta, però ell no l'endevina.
Ja ho veuen. Tampoc és aquesta. Deu haver sortit la del costat. Però quan ha sortit és que havia de sortir. Les cartes ja saben el seu deure. Les cartes són espontànies. Per què no ha sortit la que havia de sortir? Pues perquè no ha volgut. Potser perquè no ha pogut. Potser perquè no era la seva hora. Respectem la voluntat de les cartes, cavallers. Respectem-les si volem ser respectats. I passem al joc de les cintes.
El prestidigitador obre la boca.
Mirin-me la boca. És una boca de calibre natural. Calço culleres del 18. Doncs bé, per aquesta boca senzilla, arquejada i natural, veuran sortir-ne les bones 10 quilòmetres quadrats de cinta de seda nova i 25 de trencilla. Vagin comptant els que sàpiguen de comptes. Sumin els metres, restin els pams i multipliquin meridians i els sortiran les distàncies.
Té un rotllo de cintes a l'esquena que les fa passar pel darrere l'orella, com si li sortissin de la boca, de manera que tothom se n'adongui.
Vagin mirant! Cintes d'Isabel la Catòlica, cintes de monyos, de monyes, cintes amb dedicatòries, cintes de penons de coro, cintes de legions d'honor, cintes d'honor de legions, cintes sense fi, que em van sortint per la boca. És el corn de l'abundància, de totes les vanitats. És
el rotllo li cau i se li veu clara la trampa. Però ell, sense immutar-se, la recull i continua.
És el cuerno, és el corn que vessa, és que no hi caben a la boca, és que el món n'és ple de vanitats mundanals, és que vessa, que em vessen per les espatlles, i és que també sóc vanitós i tinc les meves relliscades. Però no s'alarmin i passem a l'hipnotisme. Passem al gran hipnotisme, a la son artificiosa, a la son obligatòria, a la son vacuna, a la son que no necessita de lectures ensopides per a declarar-se espontània. Necessito un mèdium, un jove que faci de mèdium. Si pot estar ben delicat de salut, molt millor. És a dir, pitjor per al jove i millor per a l'experiment. Necessito un jove flaquet, nerviós, llarg de coll i, si pot ser, d'ull blau, molt millor.
El prestidigitador va mirant el públic.
No n'hi ha cap de nascut amb 2 mesos de davanto? Bé, si hi ha algun que vulgui pujar, se l'adormirà per força i, si vol, se'l tornarà adormit al seno de la família.
Continua mirant el públic.
No hi ha cap voluntari a la son?
Puja un jove. Naturalment que estarà convingut. Si en pugés algun de bona fe, se l'insultarà i se'l traurà a bufetades.
Molt bé, jove, molt bé. Vostè m'agrada. Té totes les condicions. Asseguis i calli. I consenti. Vostè tindrà una son virginal. Té cara de pasta d'Agnus. Ja veuen, senyores, que és un jove en bon estat.
El prestidigitador li clava un pessic i el jove fa un crit.
Encara és sensible. Doncs d'aquí a una estoneta, en el moment que trenqui el son, li podré fer pessigolles, trepitjar-lo, arrossegar-li les orelles, rompre-li un braç o obrir-li la post del pit, sense que ell es ressenti d'allò que en diem experiment.
Quan el jove sent això, vol fugir. El prestidigitador l'atura i li diu a cau d'orella.
Si no es mou, li donaré dues pessetes.
El prestidigitador l'agafa per les munyeques.
Miri'm, miri'm ben fixa. Miri'm com un assassí.
El jove se'l mira.
Ara li mano que dormi. Li mano que tanqui els ulls.
El jove mira el sostre.
Dormi, li dic. Dormi de seguida. Dormi, reïra de vet.
El prestidigitador el pessiga i el jove fa un crit. El jove vol fugir. El prestidigitador li diu a part.
Si no dorm i em compromet, li forado les orelles.
Es dirigeix al públic.
Ja es va dormint. Ja és meu, senyores. Notin ben bé el que pot la suggestió. D'aquest jove que, si molt convé, era un noi tonto, per medi de la becaina artificial, se'n pot fer un subjecte intel·ligent. D'un perdulari, que és molt probable que sigui, una persona honradíssima.
Quan el jove sent que l'insulta, fa un esforç per a fugir i el prestidigitador l'aguanta per les munyeques.
Ara, qualsevol diria que està despert com nosaltres.
El jove brega per sortir.
Doncs no, senyores, dorm. Té la ràbia hipnòtica, té la crisi catalèptica, el furor del somni, com diem els de l'ofici. Però ell no es mourà de la cadira.
Li posa el genoll al pit.
El tinc dominat amb la mirada.
El jove li dona un cop de puny.
Ah! Ara somia i té un somni dolç, tranquil, suau, com un somni d'infantó.
El jove li dona una mossegada al braç.
Ah! Lladre! Somnia idilis, somnia papallones, somnia que esclafa lliris, somnia roses, somnia que té els braços, una nimfa.
El jove l'agafa, el tira per terra i fuig. El prestidigitador s'aixeca, s'espolsa i diu...
No era una nimfa, senyores, el que tenia els braços. Quin animal més rebelde. De tots els que he vist somiar, aquest ha estat el somiador amb més poca vergonya. Perquè, veiem, posin-se al meu lloc. Què li costava molt de dormir-se? Que no ho podia conèixer, que jo era un pare de família i fer-me quedar conforme? Perquè jo, senyores, senyors i autoritats reunides... Tot allò d'emperadors i sultans era només que ho anem dient. Jo no n'he vist mai cap d'aquest personal en l'aire. El que veig cada dia a casa són quatre criatures i mitja amb quatre bocasses obertes com cinc oranetes de niu. El que veig és que ja he provat de fer-ho tot i que ara fins faig jocs de mans i de peus i de genolls i de colzes i de costelles i fins de cap ne faria per a poder tancar aquelles boques. Ara que ja tinc franquesa amb vostès, ja els ho diré. Això dels jocs, mai, però mai m'han sortit bé. Sembla que per casualitat m'hauria d'haver encertat alguna d'aquestes ditxoses cartes. Doncs elles, mai. Se concentren per deixar-me compromès. Amb tanta gent que dorm pel món, sembla que algun benefactor se m'hauria d'haver dormit els dits, encara que fos d'avorriment. Doncs ells, nada. Despert sempre, i amb una vivor a la vista com si li hagués donat cafè, i amb desvetllament crònic. Que he triat un rei? Doncs ha sortit un cavall. Que he cridat un cavall? Un euga. I que no he cridat a ningú? M'han sortit totes plegades. Però no hi tornaré més, senyores. Ha estat l'última provatura. Vaig a fer-los el darrer joc, com a joc de desgravis, i me'n despedeixo per sempre. Aquest cop estiguin tranquils, que és un joc que sempre em surt bé. Aquesta flor, que és de paper, com poden veure, anirà a parar a aquella capsa.
El prestidigitador assenyala una capsa que hi ha a la taula.
De la capsa, de la misteriosa capsa, en sortirà un colomet, que com que l'he criat de niu volarà per tota la sala i em vindrà l'espatlla com aquell ocellot de l'arca. Va! A la una, a les dues, a les tres!
Desapareix la flor. Obre la capsa i espera que surti el colom. El colom no surt. Mira la capsa i el troba ofegat a dintre. Llavors l'agafa per la pota i diu...
Senyores, fins el colom se m'ha mort. Fins ell, pobret. Però dispensin-lo, que no ho ha fet expressament. Potser ho ha fet per donar menjar als de casa i tancar les ditjoses boques. Una cuixa i ala per boca. I per a mi? I per a mi? La carcanada.
Doncs aquest ha estat el capítol d'avui de Radioteatre amb Santiago Rossinyol, uns programes que fem Associació en Mans del Teatre i Ràdio Sant Cugat. Ens tornem a trobar la propera setmana al 91.5 FM i sempre, quan vulguis, descarregant el podcast que trobaràs a www.cugat.cat.